graus a l'interior. Demà aquesta alerta, en principi, serà ja taronja. També el risc d'incendis a la comunitat és extrem, sobretot a Mallorca i a Menorca. Com sempre, molta precaució. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Xisco Nadal. I Vetres Ràdio.
Són les 12 i 4 minuts. Començam amb una mica de música el dia Mallorca.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
Sigueu benvinguts al Dia Mallorca, la desconnexió insular de la major de les Balears. El titular del programa, Jaume Noguera, és de vacances, i aquesta setmana, i...
Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant, o que passaran a la major de les Balears.
Ja ho teniu clar, i de tot això farem a la propera hora, per la qual, Maria Antònia Esquines, molt bon dia, com estàs, estimada?
Molt bon dia, Xisco, beníssim.
Hem preparat un menú 5 estrelles, però què du avui aquest menú?
Avui aquest menú implica fer balanç de la temporada 2025-2026 del Teatre Principal de Palma pel Festival Eima de Dansa Contemporània, per la darrera hora del sector lleter a Mallorca, i tancarem dilluns amb una mica d'humor gràcies a la visita de Xavi Canyelles.
Un menú de vinyol vermell que vos servirem gràcies a en Yolanda Ruiz i a en Francesc Mateu a la producció i a en Marga Cifra al control tècnic. Així que amb una mica de Beatles, que avui celebren el seu dia internacional, sigueu benvinguts al Dia Mallorca. Començam. I ja ho anunciàvem just en el començament, Maria Antònia. Volem anar al teatre, concretament al Teatre Principal de Palma.
Així és, la temporada 2025-2026 ha estat aquesta primera que Miquel Martorell ha pogut dissenyar íntegrament com a director del Teatre Principal de Palma. Una temporada d'atenció marcada per una programació amb més de 70 espectacles. L'aposta per la producció pròpia, el teatre, la dansa i fins i tot la música, i una efemèride molt especial, els 40 anys de la temporada d'òpera.
I per parlar-ne, connectam amb ell des de Menorca, perquè és allà, i ara mos explicarà perquè, per fer aquest balanç d'aquest curs i parlar dels reptes de futur. Miquel Martorell, director del Teatre Principal, com estàu?
Bon dia, com va? Molt bé, aquí.
Encantats, com sempre, de saludar-te. I, Miquel, crec que ets a Menorca perquè hi ha una producció del Principal que ha anat a l'illa de Menorca.
Efectivament, venim bé. Avui estem de tornada amb la companyia que cap de setmana m'està convidats en la producció de l'Enemic, de l'Enemic del Pablo d'Ibsen, que va dirigir en José Martret. Ha fet dues funcions en el Teatre del Bon de Ciutadella, que han anat superbé, i estem molt contents de estar convidats aquí a la seva programació d'estiu.
I aquesta temporada arriba al final després d'haver estat la primera que Miquel Martorell ha pogut planificar de cap a peu.
Bueno, exactament, és la segona.
Ah, la segona, perdona, tens sí, tota la raó. Segona temporada. És que, clar, sí, ho fas tan bé, Martorell, que sempre és com si debutassis del tot, les coses com són. Com valores la feina que has pogut fer enguany, ja segona temporada dissenyada íntegrament per tu?
I de, bé, primer de tot, molta alegria i agraïment en el públic i a l'equip del teatre, perquè la temporada la pots dissenyar, però no la faig possible jo, la fan possible les companyies, el públic i sobretot el personal que aixeca este local cada vespre, no? Però molta alegria perquè les coses van pel camí un poc traçat del projecte de direcció 2024-2030 que vaig presentar, en quant a objectius, mirades, arribar més gent, tot el projecte de compromís social, que per això és molt important, la connexió del teatre amb la ciutadania, i anant per aquest camí i complint objectius i passeta a passeta amb resultats cada vegada més positius.
I en diverses entrevistes has defensat que el principal ha de ser un teatre variat, de qualitat i social. Clar, quan mires enrere, en quins aspectes creus que aquesta idea s'ha pogut materialitzar millor a la temporada d'enguany?
Bueno, així lo més a prop que tenim aquest mes passat és que hem presentat una programació d'estiu a la Misericòrdia totalment gratuïta, en quatre espectacles, pensada precisament per tornar a la ciutadania al teatre, a la fresca, fora a pagar. També hem portat la sarsuela a les residències de persones majors de Simàs, del Consell de Mallorca, que això és un projecte que mos enamora, mos dona molt d'orgull, però sobretot pel benefici que fa. I també pos molt en valor tota la part d'inclusió del teatre. És a dir, el punt de vista que li han donat, que han fet créixer per tenir el teatre obert a les persones que tenen discapacitats de molt de tipus, sensorials o físiques. A Rigoletto hem fet la primera visita tàctil per persones cegues. És a dir, estem molt amb aquesta línia de que el teatre tothom s'hi senti convidat. I això ens dona molta satisfacció, però també feina, però després molt de retorn, molta alegria. Ja, per això és molt important.
Clar, i Miquel, un dels grans eixos de la temporada, d'aquesta segona temporada, ha estat el 40è aniversari de la temporada d'òpera. Sí. Què em diria que representa arribar en aquesta fita per a un teatre públic com és el principal?
Bueno, vol dir que les persones que la varen iniciar varen tenir molta visió. Això també ho posa en valor tots els escrits que han presentat enguany dels 40 anys, perquè jo he recollit una gran feina feta per molta de gent. Vull recordar el senyor Guiscafré, que en aquell moment se'n van anar els polítics i li va dir això és un teatre públic i hem de fer lírica, òpera i sarsuela. Tot allò en els anys 80 era una fantasia. Darrere molt d'esforç de moltíssima de gent, d'escola, del teatre, de l'orquestra sinfònica, han fet possible 40 anys, a vegades amb major cert, a vegades amb manco, però sobretot donant vida a lo que és història del teatre, perquè tu quan entres en el teatre sempre veus cartells de fa dos segles que ja se feia lírica en el principal. Per tant, aquest lligam amb la música escenificada, que el teatre públic va voler continuar, doncs nosaltres l'hem rebuda i crec que l'hem intentat millorar i dignificar amb aquests 40 anys que hem celebrat tot just ara, que hem acabat fa dues setmanes en Rigoletto.
Han estat tres òperes per aquesta temporada. Com cada any, no sé si el director del teatre principal mos pot avançar, ja que en parlam, si ja teniu pensades algunes de les òperes de la temporada 41.
Sí, tenim la 41 i la 42 ja dins del forn, perquè aquestes coses xisco se fan amb molta d'anticipació. Ara, en breu, ho presentaré en el patronat, però així saps que sempre que me telefones intentant donar qualque exclusiva.
Oh? Molt bé, estic aquí apuntant, senyor Martorell.
Te'n donaré una. Començarem, a més, amb moltes ganes, començarem la temporada amb Faust de Gounod, una inversió integral que convidam amb una producció de París, d'Òpera Còmic de París i Òpera de Lille, que bueno, mai s'ha fet, l'integral de Faust, que vol dir que se fan tots els diàlegs en francès, amb els dos ballets, etc. I mos posam el llistó molt alt per començar la 41.
Se nota, senyor director, que teniu gust per l'òpera, perquè és el primer Wagner que es feia en aquesta temporada d'òpera, i ara serà aquest primer Faust integral, no, o íntegre, que també es farà ja la temporada 42. No sé quin serà el repte que s'ha pogut plantejar Miquel Martorell.
Aquí ja no... N'hi ha un molt gros, però no te'l puc avançar. S'està cuinant.
Me conformaré en la temporada 41.
El que sí que vos puc avançar també és que, fruit de l'èxit que estem tenint de públic, que això és de molt agrair, etc., ja començarà a haver títols que tindran quatre funcions, perquè mos quedan plens fins dalt i la gent demana més i és una de les propostes que farem el patronat, perquè també afecten el pressupost, com és lògic, però sí que de qualque títol hem de començar a fer quatre funcions, perquè mos quedam sense tiquets tot d'una, i això és una alegria, però també vol dir que hem de créixer, o sigui que també és una de les novedats de la pròxima temporada.
Com deia Aníbal Letter, el silenci dels anyells, per estimar qualque cosa l'has de veure cada dia, no? I ara, gràcies al principal que ha creat aquest gust per l'òpera, ja tres funcions queden petites,
han
d'anar a la quarta.
La gent s'ha engrescat molt en la 40 temporada, quan de la teva companya mos han acompanyat en totes les propostes que n'hi havia d'arriscades, també, quan la veu humana de Polanc i bueno, a seguir.
Clar, i Miquel, si parlem de títols entre les produccions sí. pròpies, destaca L'enemic, sí. no? L'adaptació que sí. José Martet ha fet de clàssic sí. d'Ibsen. Per què consideraven sí. important portar avui aquesta història dels escenaris?
Bueno, és hiperactual. Ahir vespre, la bellesa de Ciutadella i tot, que s'ha de barrejar, que mos va acompanyar, de... està pensant tota la peça, no? Perquè analitza la manipulació dels mitjans, el paper dels polítics, el paper de la ciutadania quan decideix o qüestiona coses. José, quan mos vàrem seure fa 2 anys, perquè això se prepara molt de temps, i vaig dir, José, m'agradaria que dirigissis qualque peça, ell ja me va dir, jo tenc un títol a dins del camp, Miquel, que troc superactual, el que m'agradaria fer una versió, refrescar-lo un poquet, etc. I me va presentar Ibsen, i estic molt satisfets. També he de dir que ha estat l'espectacle de teatre més vist de la darrera temporada. Ara ja estem fent recull de xifres, diguem, de resultats de la temporada 25-26, i aquesta enemica ha estat l'alegria més grossa de teatre. Han tingut, i aquí a Ciutadella també mos ha acompanyat el públic les dues funcions que hem fet.
També és que tenia un molt bon cast d'actors,
sí,
Toni Gomila, Lluc Guerrero, etcètera, etcètera, Caterina Lorda...
Tots estar assistent mallorquí.
Exactament, el who is who de l'escena illenca va voler reunir-se en aquest
enemic. Però també hi havia dos premis mags en els creatius, en Pedro Llaue d'Il·luminació, acaba de guanyar un altre Max, no sé quants en té, l'Aleixo Meloni, que feia les escenografies Premi Max, en José, en Jaume Manresa, que ha fet unes músiques meravelloses, bueno, hi havia molt d'ingredients, però també crec que ha de ser aquesta, el segell del principal. Som els que tenim el pressupost i el teatre més gros de les illes, i per tant, les produccions han d'estar a la pa de lo que podem fer amb la nostra tecnologia i les nostres capacitats, perquè també el públic ho disfruti. No sols lo gros ha de venir de fora. Nosaltres també en sabem de fer les coses aquí.
També en sabem, tot i així, Miquel Martorell, amb qui som ara en conversa, director del Teatre Principal de Palma, estan fent un balanç de la temporada d'enguany, la segona, que no la primera, que ell dissenya íntegrament, ja poden dir que el segell Martorell, m'agrada, té com a rodolí, segell Martorell, ja se pot notar en el Teatre Principal, però no heu descurat el tema de les coproduccions, i m'agradaria demanar per aquesta que fareu amb el Nacional de Catalunya, aquest Hostal de les Tres Camèlies, que s'estrenarà el novembre a Barcelona, i després arribarà sí. al Teatre Principal de Palma, on es també repeteixen Toni Gomila i Xavier Frau, que ja formaven part, precisament, d'aquest enemic d'Ibsen que tant d'èxit ha tingut.
Sí, aquestes estratègies de coproduccions en tenim dues. Primer de tot, amb el teixit mallorquí i llenc de coproduccions. Ara tot justament aquesta setmana tancam la selecció de 10 projectes perquè invertim en la col·laboració público-privada del sector mallorquí, que també ens donen moltíssimes alegries, perquè el sector està en un moment molt pletòric de creació, però també un dels objectius que tenia en el meu projecte era tornar a coproduir en centres públics, diguem, similars a nosaltres, no? Enguany tindrem l'alegria de coproduir amb el Teatre Lliure, una peça d'en Miquel Masfiol, tot fent la vella Helena, que ara just acaben de començar els assajos, i com bé deies, el projecte més gros és aquest Hostal de les Tres Camèlies de Rodoreda, dirigit per la Carme Portacelli, que per nosaltres és un barco molt gros, on ens han convidat a participar, amb quota mallorquina, perquè nosaltres ja que invertim demanem també que hi hagi artistes de ses illes, i molt, un projecte molt agosarat, que ja ens han presentat l'escenografia d'en Paco Azorín, que és preciosa, i un text també molt poc fet de Rodoreda, vaig trobar que era molt adient també, i bueno, i en la Carme mos ha mentat superbé, i serà un dels projectes estrella de teatre de l'any que ve.
Sí, perquè d'hostals teatrals hi havia l'Hostal de la Glòria, l'Hostal de la Bolla, però aquest Hostal de les Tres Camèlies jo mai l'havia representat, de fet no l'he llegit ni quan vàrem estudiar Rodoreda sí. a la facultat, i és cert que només per qui participa també hi haurà Pepa López entre repartiment, sí. Isaac Ferriz, entre d'altres, ja fa molta gola.
És molt bon projecte.
Haurem d'esperar sí, que arribi el Teatre Principal.
Arribarà per la setmana del Dia Mundial del Teatre, com cada any, el mes de març, i mos fa molta il·lusió. També hi haurà qualque funció en gira, ja que venen, i per visitar altre teatre de Mallorca, però bueno, ja t'he dit que és un dels objectius, poder coproduir en centres públics com nosaltres i aunar esforços, pressupostos, i també fer que les coses creixin i girin, perquè a vegades les coses se queden sols un territori i en canvi crec que en territori sobretot de parla catalana el producte pot girar molt, per tant anem a per ella.
Clar, i actualment estem en un moment, no, en què l'oferta cultural és pràcticament infinita i les plataformes digitals competeixen pel temps del públic. No
totalment.
Sé si ens pots dir que continua oferint el teatre que no es pugui trobar en cap pantalla.
I és directe. És directe i aquella sensació de que cada vespre és diferent. Ahir vespre la funció va ser, va ser bona, però va ser distinta del vespre anterior, per exemple, aquí a Ciutadella, no? El públic va vibrar igual, però va respondre de manera diferent. A l'assemblea de públic, no sé si heu vist la producció, que se fa enmig de pati de butaques, les reaccions van ser diferents. Tota aquesta adrenalina i aquesta vivor de l'espectacle en directe, crec que el manco mos salva les arts escèniques i també les arts en general, de lo que, en tot el meu respecte, de lo que és un producte digital que tu elegeixes assegut en el sofà de casa teva. No? O sigui, també la capacitat de socialitzar, de sortir, de connectar amb altres persones. No? La competència és molt dura, com bé deies. La gent per triar mos té molta oferta, s'ho ha de pensar molt en què gastes dos bes. I per això també crec que nosaltres, com a teatre, hem d'oferir qualitat i hem de fer aquestes apostes, explicar què fem, per què ho fem, amb valors socials i d'inclusió també, per què no, amb esperit crític de dur propostes que també ens facin pensar, perquè si no, la gent se quedarà a casa seva i farà unes altres feines que són molt dignes, però que no serà l'espectacle en viu. I això sí que... apost per l'espectacle en viu, sigui de la disciplina que sigui.
Senyor Martorell, director del Teatre Principal de Palma, me queda una pregunta. Mos heu fet com un aperitiu de la temporada 41 sí. d'òpera. Han dit que hi haurà sí. aquest Faust de Gounod, una producció sí. que ha mandat de París, on se farà la funció sí. íntegra, com havia estat dissenyada sí. per l'autor. No sé si d'arts escèniques, de teatre, també podríeu avançar-nos qualque cosona, o ja sembla que va ser exclusives en aquesta entrevista.
Bueno, hem parlat de l'hostal de les Tres Camèlies, te diré que després vendrà un Tennessee Williams i ja està aquí podo leer.
Molt bé, idò, Gounod i Tennessee Williams al Teatre Principal de Palma en aquesta segona temporada íntegra de Miquel Martorell, amb qui hem estat parlant una estona. Enhorabona, senyor director, mos veiem al teatre.
Moltes gràcies per la convidada. Bon estiu a tots.
Bon estiu, una abraçada. I no deixem de banda la cultura, Maria Antònia, perquè ara toca pegar un vot fins al Festival AIMA de Dansa Contemporània.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
I ho deia Maria Antònia, no deixant de banda la cultura, perquè volen saludar a una de les figures imprescindibles de la dansa contemporània a ca nostra, Maria Antònia Oliver.
Així és, compartint nom, no sé si te n'havies d'anar a compte.
I tu seràs imprescindible
no,
de la comunicació.
No, és que ara m'ho dic, compartint nom, i que ella també és coreògrafa, ballarina, i des de fa més d'una dècada també impulsa un projecte que ha anat molt més enllà d'un festival d'arts escèniques. Parlam d'EIMA, una iniciativa que connecta creació, territori, patrimoni i fins i tot comunitat. Maria Antònia Oliver, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Mireu, el 29 de juny va inaugurar l'edició d'enguany. No sé, quin balanç fas d'aquestes primeres jornades?
Doncs mira, el que hem fet ha estat una setmana molt intensa de feina, de creació, perquè han estat dos projectes que s'han anat creant. Un és Instabili Vaganti, que se va presentar ahir vespre, aquí a Maria de la Salut, que és un projecte d'una companyia italiana amb quatre ballarines d'aquí de Mallorca. I després l'altre és el site específic que estem treballant per presentar dia 10 a Son Fornés.
Ara que me parles d'aquest site específic, Maria Antònia, que vol dir que és una obra creada per un espai en concret, per això és específic,
exacte.
És una passa important que heu fet des de AIMA i és sortir de Maria de la Salut per arribar a Son Fornés i també a la comuna de Lloret. No sé què significa aquest creixement per al teu projecte, que ja era fabulós, però enguany és com una volta de rosca meravellosa.
Sí, perquè després de 10 anys, doncs, sempre passa, no?, que ja t'acomodes i tothom s'acomoda, no? Aleshores, per nosaltres, com que som artistes, ens agrada el risc, ens agrada molt. Aleshores, han dit, és moment de canvis i també de complicitar-te amb altres espais, perquè nosaltres ens has... molt important saber des d'on treballem, amb qui treballem i com treballem. Aleshores, li donen molta importància a on vivim i des d'on fem feina. Per aquest motiu, ens interessa moltíssim aquests dos espais, són forners, perquè són els jaciments talaiòtics on tot va començar. Aleshores, és una referència molt ferma i un desafiament molt gran per nosaltres. I després anar a un bosc comunal. Què significa tot això? T'ho dic perquè nosaltres tenim molt bona iniciativa, però ens entarem fent feina. És a dir, hem provocat aquest canvi i us ho podrem contar d'aquí un any, a veure com ha anat tot això, perquè són experiències noves i anem amb molt respecte a ensumar i a delirar dintre d'aquests espais compartits, clar,
claro,
amb tot el públic que ve.
Ara parlaven de talaiots, no? I és que el patrimoni arqueològic i el patrimoni natural entren enguany dins el recorregut del festival. Com dialoguen aquests espais amb la dansa i les arts vives?
Doncs enriqueix. És a dir, t'ajuda, així com nosaltres amb el camp de Rostoi ens ha ajudat moltíssim a donar valor, perquè no només és el fet artístic, sinó el lloc on te trobes, com a lloc de trobada per la gent. És a dir, el tipus d'associació que fas tu a l'hora de consumir l'acte artístic, no? Aleshores, per nosaltres ens enriqueix en totes les direccions. És a dir, el lloc on estàs amb el públic, però també el que te dona en els teus continguts. Com t'adaptes en aquests continguts, no?
Clar, i sobretot com fer créixer i veure com creix un projecte. No sé si en Antonio Oliver s'imaginava, quan va començar la primera edició d'IMA, que més de 10 anys després seguiria amb aquest festival i que tanta de gent s'engrescaria amb el món de la dansa contemporània, que de vegades mos queda una mica llunyà, perquè tothom entén una mica el que és el cinema, el que és el teatre, però de vegades la dansa és una mica com la cosina lletja de les arts escèniques, i Maria Antonio Oliver ha aconseguit posar-la a primera plana, no només dels diaris, sinó també del gust de la gent. Ara ho parlava amb el director del principal, en la temporada d'òpera. Hi ha molta de gent que li agrada l'òpera perquè se fa bona òpera. Hi ha bona gent que li agrada la dansa perquè companyies com Antonio Oliver ofereixen bona dansa.
Bueno, ja ho sabem, no?, que és un tòpic que es digui que la dansa no té públic i que la dansa no s'entén. És un tòpic que haurien d'acabar. Jo sempre dic, han de fer una proposta de canvi d'hàbits, no? És a dir, de canvi d'hàbits de certes coses. És a dir, sortir d'això, perquè quan jo vaig arribar aquí fa 25 anys, quan vaig tornar a Mallorca, dansa no n'hi havia, però després de 25 anys sí que n'hi ha, no? Hi ha centres de creació, no només de dansa, sinó d'altres àmbits, és a dir, han crescut molt, han fet molta feina, hi ha molt bones ballarines, hi ha gent, per suposat, som nòmades, perquè aquí no hi ha formació, hi ha la formació bàsica, però no hi ha més, no hi ha formació, és a dir, les infraestructures són minces, no? Però la gent, el talent sí que hi és, i es busca la vida, viatja i torna, i han creat, crec, aquí una infraestructura on tenim aquesta comunicació amb els artistes que van i venen i que ofereixen els seus continguts de molt talent i de qualitat, no? Aleshores, nosaltres estem molt orgulloses de poder compartir. Ahir estàvem a la plaça de l'Iglésia de Maria de la Salut, en la plaça plena de gent, hi havia 200 persones veient més de 2 hores de dansa, és a dir, que hi ha públic, hi ha ganes, hi ha desig, i d'això és el que nosaltres ens alimentem, no?, de desig.
I de desmuntar mites, la dansa...
Desmuntem.
La dansa és per tothom. De fet, la meva companya, la Marintoria Esquines, ella també és una, sí, és una fanàtica de la dansa i és molt bona ballarina.
Sí, de fet, he llegit que celebrareu també la semifinal del Certamen Art Jove 2026. No sé si troba que el futur és dels joves, de la dansa, de qualsevol tipus d'estil de dansa.
El futur és dels joves, tot el futur és dels joves. Nosaltres el que hem de fer és acompanyar-los i donar-los ànim pel coratge. Necessitem coratge per investir en tot, per fer art. necessita molt coratge, no tenir por a la crisi, no? I perquè fer art és enfrontar-se a la crisi i tenir coratge, alimentar el desig i tenir coratge. I nosaltres, la gent madura que m'ha entregat la vida, estem aquí per acompanyar. Ahir se va fer la semifinal de les cinc projectes que se van presentar, es triaran tres. Ara aquests tres projectes faran residència per anar alimentant el seu projecte i presentar-se a l'octubre. I el que ens fa falta és aquesta bona combinatòria d'institucions amb projectes privats, amb artistes, crear conversa per poder crear possibilitats. Nosaltres el que necessitem és fer feina. I fer feina significa trobar les maneres, hem de ser estrategues i entre tots hem de crear estratègies perquè la dansa pugui ocupar, si no està dintre dels teatres, a fora. És a dir, que podem ocupar molts espais. Això queda molt demostrat.
M'ha agradat això, Maria Antònia, que heu dit d'alimentar el desig. M'han vengut en escap aquells versos de Marià Villán Gómez, no? Que vol l'impossible ens cal i que no mori el desig, que el desig sempre alimenta i esperona i fa que tot creixi. Ho deia, en gran final de festa, com una de Lloret, dissabte dia 11, també queda aquest site específic que ara ho deieu, que mos quedaven una sèrie d'obres encara per poder gaudir aquests dies, com per exemple sa de Son Fornés, aquest site específic que comentàvem. Queden entrades o ja està tot exaurit?
No.
O encara és que feien tard tenint temps?
No queden entrades, ho sent molt, eh? Son Fornés s'ha exaurit molt ràpid perquè no tenim coratge d'admetre més de 150 persones. Anem a espais que requereixen de molt respecte. Molt respecte.
I en el de la comuna de Lloret encara hi som a temps?
A la comuna queden entrades.
I del que he dit.
I aquí a Maria de la Salut, que anem a entrar dins una portassa molt gran que ens han deixat, estan les germanes Pico Hueso fent dues actuacions del seu espectacle Sky is Full, que també queden entrades.
Idò,
esteu tot convidats.
Tothom al web d'AIMA, aquest festival de dansa contemporània, per veurem on queden buits per poder gaudir d'aquests espectacles. Maria Antònia Oliver, una abraçada molt forta, un plaer, com sempre, parlar.
Moltes gràcies, endavant.
Fins aviat. I ara, moment, Maria Antònia, per fer una pausa per publicitat i en tornar, parlarem del futur de la producció lletera feta des de Mallorca, però abans, t'he de contar,
a veure,
i hem d'escoltar una mica de música, perquè tal dia com avui, però de 1971, moria Louis Armstrong, una de les figures més influents de la història del jazz, i amb ell farem la primera pausa del programa d'avui en Cheek to Cheek, una cançó que m'encanta, que ara tu i jo ballarem Cheek to Cheek, galta en galta, durant aquesta publicitat, i ell la canta acompanyat de la seva amiga Ella Fitzgerald. Una mica de música i tot una tornem aquí, en aquesta desconnexió del dia, que és el Dia Mallorca.
I'm in heaven and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much. It's dancing cheek to cheek.
IB3 Ràdio és diversitat.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Radiografia mallorquina.
I ho comentàvem a principi del programa, Maria Antònia, el sector lleter mallorquí viu un dels moments més determinants de les darreres dècades.
Així a Xisco, després del tancament de gamma, moltes explotacions ramaderes es trobaven davant d'un futur incert. En aquest context, Formatges Grimalt ha fet una passeta endavant amb una operació que canvia el mapa del sector. Atenció, la companyia recollirà pràcticament tota la llet de vaca que es comercialitza a Mallorca.
L'entrada d'un nou accionariat majoritari no només garanteix la continuïtat de les 8 vaqueries que encara comercialitzen llet a la la illa, sinó que també obre la porta a nous projectes com la comercialització de llet fresca per al sector de la restauració i l'expansió dels formatges Grimalt. I en parlam de tot plegat amb en Pedro Monroig, que és gerent d'aquesta empresa de formatges Grimalt. Pedro, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per venir-nos.
No, encantat de saludar-te. El tancament de gamma va generar molta preocupació dins del sector. No sé quin diagnòstic vareu fer des de formatges Grimalt per decidir que era el moment d'assumir aquest repte.
Bueno, no, el diagnòstic era dolent, no?, pel sector, però al final hi havia ganaderies molt grosses que subministraven llet a gamma que quedaven penjades, i aquí a Grimalt sempre, darrerament, doncs, bueno, anant minvant la producció de llet. Al final a Mallorca hi havia moltes ganaderies que ja no hi són, que van tancant, i mos pareixia un pas lògic intentar, pues, arribar a un acord amb Son Carbó, que són els nous accionistes, però si poder garantir la producció de llet a molt d'anys i intentar, pues, això, salvar el poc sector lleter que mos queda dins l'illa.
Sí, perquè poden dir que Grimalt ha recollit pràcticament, o recull, o recollirà tota la llet de vaca que se comercialitza a Mallorca. Com que envia això la dimensió i, sobretot, la responsabilitat de formatges Grimalt? Perquè si la cosa no anés bé, no només vos repercutiria a voltes, sinó també a tots aquests productors lleters que ara mateix han vist un bri d'esperança amb aquesta opció.
Exacte, sí, sí. Bé, actualment, a dia d'avui, tota la llet que es comercialitza a Mallorca està sent recollida a Grimalt. Al final queden dues petites explotacions ganaderes que fan el seu propi formatge, per tant, aquestes no entrarien dins d'aquesta equació, però la resta d'explotacions ganaderes sí que mos duen tota la llet a nosaltres. I això, al final, bueno, en el principi, els començaments sempre són un poc com són, no? Un poc de nervis i de més, però bueno, ara ja fa una estona que hi som, que mos coneixem, i al final, en tots els ganaders que hem tingut la sort de xerrar, pues, tots ho veuen bé, no? Al final, això dona futur, dona estabilitat en el sector, o almenys el que anem a intentar fer, i és una bona notícia, jo crec, per el sector. I almenys, si tira, poden recuperar i tornar a fer més llet, així com se feia anys enrere.
Clar, darrere les xifres hi ha una realitat preocupant, que és que Mallorca ha passat a tenir més d'un centenar de vaqueries a tenir-ne només 8. I vosaltres heu insistit que el primer objectiu com a empresa és donar seguretat en els ramaders. I jo t'hauria demanat, des del punt de vista empresarial, com se construeix aquesta confiança quan el sector lleter aquí a Mallorca ha viscut tant de trasbalsos i, sobretot, moments tan delicats?
Bé, te vull fer una puntualització antes perquè facis com de preocupant el tema. El mes passat n'hi havia 8, aquest mes ja almenys n'hi ha 7. Cada un el mes passat. També per una qüestió de que no hi havia ningú que succeís la tradició de la ganaderia, que això també és algo que passa, que això no ho podem evitar, però cada dia hi ha menys gent que se vulgui dedicar al sector primari, no? Això també és una notícia trista, però aquí sí que ja no podem fer res si una ganaderia no té ningú que els succeesqui.
Per tant, te repeteix la pregunta, com se construeix aquesta confiança? Ara m'ha de dir que no tenim 8 explotacions, només en tenim 7, perquè en els darrers mesos s'han quedat fora relleu. També una feina que, per joves, resulta poc atractiva, precisament perquè no li veuen gaire futur. Clar, això, m'esclaro, en que tu com a empresa necessitau aquesta llet, com se construeix aquest pacte?
En el final, aquí hi ha un vot de confiança per part de totes les parts, no? O sigui, nosaltres intentant prometre o intentant garantir a tots els ganaders que venim per molts anys. Al final, nosaltres és un relleu de més generacional, som gent molt jove, sé que ho agafem ara, i tindrem nosaltres, pues, això, ganes i ànims per molts anys, i així també intentant que els ganaders vegin un futur, no? Perquè al final n'hi ha molts que han de fer inversions, que haurien de posar més vaques i altres històries, i en vez d'anar minvant, que sempre més vol fer minvar que anar a Casquent, pues, home, si jo com a ganader tenc una garantia de que la meva llet la podré vendre, i si en faig més també me la compraran, però, bueno, espero que ells entenguin aquest missatge i l'augmentin, que per ara l'entenen. I nosaltres també, amb els plans que tenim de poder donar més llet a tota la població mallorquina, tres de formatge, llet fresca ara, i un futur, si puguem, més derivat lactis, és una part, un poc de confiança mútua, de que ells mos donin més llet i que ells confiïn que nosaltres li donem sortida a tota aquesta llet crua que li donem.
I, Pedro, una de les novetats, no?, és la voluntat d'entrar en força al canal Horeca. Per què aquest mercat pot ser una oportunitat per al producte mallorquí?
No sé, crec per ningú, no?, que Mallorca, el tema de l'hostaleria, mos dona molt de menjar a tots. És ver que és estacional, però és una gran temporada que cada pic dura més i que no s'ha de desaprofitar. A més, això també, a dia d'avui, formatges Grimalt, del mes se ven a Mallorca, però, vulguis que no, també és un escaparat de cara a la península, inclús a l'estranger. Per xifra de negoci mos interessa el canal Horeca, però també perquè tots aquests consumidors que venen a disfrutar de la illa també se'n puguin dur algo més, un record. A dia d'avui hi ha molta gent que ve i s'atura la nostra fàbrica a comprar un bocinet de formatge i diuen que és una aturada obligatori per a ells, és comprar formatge Grimalt quan venen a la illa i volen que això sigui atracció per molta més gent.
Sí, però fins ara sempre hem parlat de producte de proximitat, d'apostar per el producte illenc, en el cas de Mallorca, per el producte mallorquí, però entrar dins aquest cercle de ses grans cadenes hoteleres fins ara no havia estat del tot senzill. Supos que és una cosa de tots, perquè en declaracions de fa no res heu apel·lat directament en els consumidors. Quin paper pot jugar la ciutadania o ses empreses en el futur del sector lleter mallorquí? Perquè és quan parlant de comerços emblemàtics, que també m'encanta aquesta merceria, però quant d'anys fa que no hi compram un botó? Clar, les empreses no se mantenen de l'aire.
Exacte. Bé, nosaltres, ara que xerrem d'Escana Oreca, inicialment estem intentant negociar amb cadenes mallorquines. Antes que negociar amb cadenes estrangeres, ja intentem apel·lar en el mallorquinisme i en el sentiment de pertanyança de l'illa. Per tant, cercam hotels mallorquins, que al final, volus que no, és una empresa, necessitem uns ingressos, i el volum que treu un hotel sempre és major que és el consumidor minoritari. Evidentment, nosaltres, la nostra idea és que tot ho pugui consumir el mallorquí i el consumidor minoritari també. Passa que això dur més temps i hem de tenir una acceptació en el mercat i una voluntat per la gent, que és més difícil de negociar en tota la població mallorquina que amb el departament de compres, doncs això, dels 3 o 4 hotels mallorquins amb els que estic tractant.
I doncs quedarem pendents. Pedro Monroig, gerent de Formatges Grimald, enhorabona per aquesta iniciativa. Tant de bo vagi beníssim, perquè això voldrà dir que el manco, el sector lleter illenc, té futur, que és allò que volem, que és allò que volem tots. Una abraçada forta.
Moltes gràcies, una passada.
Fins aviat. I ara hem d'anar a publicitar, Maria Antònia.
Sí, sí, sí. Moment ara per fer una pausa acompanyats de la Topolino Radio Orquesta i el seu gran hit dedicat a la llet, Tengo una vaca lechera.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada, tolón, tolón.
Ja que parlaven de vaqueries i de llet de vaca, que millor que la vaca lechera de la Topolino Radio Orquestra. Sí, no, és que Anna, és que na Yolanda és molt coreògrafa, na Yolanda Ruiz nostra. En tornar, acabarem programa amb una mica d'humor, perquè ja tenim aquí a la peixera, a l'estudi 1 d'Ivetra Ràdio, en Xavi Canyelles. Una miqueta de Topolino i tot una tornada.
Con sus quesos, con tus besos, los tres juntos, qué ilusión. Tengo una vaca lechera.
Ivetres Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a Ivetres Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Darrer tram ja d'aquest El Dia Mallorca, d'aquest dilluns 6 de juliol, però abans d'acabar, toca repassar l'actualitat del cap de setmana, que passa pel concert d'Ocifar, de divendres passat, que ara ens escoltàvem, i ja que xerran de música, avui precisament, el Dia Internacional dels Beatles. I per comentar tot això, ja és amb nosaltres en Xavi Canyelles. Xavi, com estàs?
Molt bones, efectivament, aquest gran concertasso d'Ocifar. Hi vas anar tu, Xisco?
No, jo hi vaig anar l'any passat, sí, sí, sí. Quan vam anar a Inca, General Luque, però divendres vaig sortir tard de la tele i ja tinc una edat.
I... Sí,
però qui va anar va ser en Joana Maroto, que m'ha dit que va tornar a tenir 15 anys, perquè va cantar totes les cançons, i Joana Maroto, amb en Jaume Rovira, deus com anam, estaven tots dos allà reunits i m'han dit que varen fer maig.
Genial. Jo l'any passat també hi vaig anar, varen passar una calorada, una suor, tothom allà, jo pareixíem sipis. Això que patines quan te trobes amb una altra persona d'aquests concerts.
M'ha agradat el concepte sipi. Jo, pot ser, estic per dir que sardinetes al llauna, també seria un símil correcte, però Ossifar s'ho mereix,
Ossifar s'ho mereix. De fet, jo crec que s'hauria de fer un musical d'Ossifar. Un musical, tindria un excitarro.
Se va fer musical d'en Tomeu Penya. Pens que si qualcú altre en aquestes illes nostres són Tomeu Penya, Llorenç Santa Maria i Ossifar.
Però Llorenç Santa Maria sempre se jubila i mai se jubila. Fa anys que se jubila.
Perquè l'estimen molt.
Això és vera, jo ja li vaig dir. Sempre li dic que ja t'has jubilat i diu no, encara no. Però sí.
I Anna Maria Antònia, tu has dit que alguna cançó d'Ossifar sí que coneixes.
Alguna, però no eren ses suficients com per anar en els concerts sense.
Clar, és que tu ja ets una altra generació.
Però no,
tu ets més...
son pare de sa meva millor amiga va dir que va al·lucinar pel fet de veure gent jove que recupera aquestes cançons de fa un parell d'anys perquè segueix agradant.
Sí, no, i fixa't, és una cosa grossa.
Ara m'he al·lucinat que cada setmana, Xavi, que varen passar divendres d'Ossifar a diumenge ahir en Romeo Santos, sense canviar d'ubicació, a Son Fusterat.
Directament, allà a Son Fusterat, és una zona que és impressionant. I llavors és també hem de recordar que també, tal dia com avui, bé, avui és el dia internacional de The Beatles.
Exactament.
Els Beatles. Que seria escarabats, però bé, varen canviar sa E amb sa A i totes aquestes coses, i per tant, sa música és música, com sempre diríem. No?
Sí, i qui en sap molt de música i de gruts com els Beatles és en Joan Campos, el nostre DJ de Capçalera, que crec que la setmana que ve fa anys, per cert.
Exacte, rascata blanc, com estàs, amic meu? Caga en tera. Cacau et torrat, això és el que sempre
però estàs igual, Joan.
Sempre estic igual. Mira, ara fa 3 anys o 4, no sé, que vaig tancar la tenda i estic feliç, tu. Molt bé, Xisco, estic content de veure't.
I tu ets de punxar els Beatles.
Sí, jo el punxar, s'ha de punxar, perquè quan se punxa s'ha de punxar, no com avui en dia que se posen la playlist allà en sobre... No, a punxar en sos discos, se posen allà en la tormenta que balla i totes aquestes coses. Liverpool 1960, amb els nostres, Liverpool. Ai, quantes coses, amb en John Lennon, en Paul McCartney, en Rico Polestar, en George Harrison. Ai, una cosa grossa.
No que, com... avui precisament celebrem aquest dia, Joan, tu ho sabràs, perquè ets una enciclopèdia, perquè dia 6 de juliol del 57 en John Lennon feia un concert, tenia 17 anys, i en Paul McCartney el van a veure.
Això va ser una cosa impressionant. Jo tinc una fotografia amb en Paul McCartney, després ho donaré fermada, i va ser nunca cau et torrat. Va ser rasgadablam.
Va ser una meravella. I te volia demanar, aprofit, que feia dies que no coincidíem, i l'altre dia te vaig enviar un missatget perquè va morir el cantant de Village People.
Es que feia
de policia, que Village People sempre sonen els concerts en Joan Campos. Tu quan vas viure aquest disgust? Perquè jo vaig estar tot el dia tristíssim.
Vaig estar molt trist, el que passa que estava pitjant i m'ho va dir dies següents, meva doneta i tot això. Però bé, la veritat és que sí, que se mereixia molt més de lo que s'ha dit. Bé, me'n vaig quedar pitjat també preparat.
Tot l'hora. Es dematia a la piscina punxant cançons.
Exacte.
A l'hora de ser migdiada, Joan Campos DJ, i al vespre sempre podem comptar amb tu per tenir música i bon rotllo.
I ara col·labores dissabtes a Ivetres Hora Baixa, però jo també pinxaria.
Surs molt guapo, t'he de dir, a dissabte directe.
I no m'has vist quan duia mostatxos, quan era jove. Bé, moltes gràcies, enhorabona per aquest programa, me n'he d'anar.
Déu. Jo ara...
Adiós, reina, adiós.
Volia fer un apunt que, tot i que la calor és pròpia de l'estiu, en Xisco i jo hem tingut un dubte. Sempre n'ha fet tanta com ara o no la recordem molt bé? Jo crec que qui ho sabrà segur és l'amo en Bernat de Can Picafort. Pinxa tort.
Ai, ja és aquí. És que ve cada dilluns perquè la seva neta el ve a cercar aquí de vora, deixen el cotxe i és un home que és molt major.
Home que pot ser anat a Can Picafort, però demà
ja,
el nom
ja
és Bernat de Can Picafort.
Pixa tort.
I la duia sa neta. Me pensava que no hi era, don Bernat.
He arribat ara, jo. I no és en Noguera, avui.
En Noguera té una setmana de vacances.
Sí, jo sóc molta més en Noguera. Però cada dilluns venc que vol dir en Noguera. I tu ets en Xisco.
Jo som en Xisco i en Maria Antònia.
Maria Antònia. No, en Xisco, la meva dona, te dona recuerdos.
Ai, doncs ja volia una abraçada forta.
Perquè te sent cada dia. Sentes que diu, sóc en Cisco, si el veus, home de cuero.
I d'enviar-li una abraçada ben forta, perquè no l'heu duita?
No.
A conèixer les instal·lacions de la ràdio.
Va venir un dia i va dir, no som pus. Perquè vam haver d'esperar dues hores.
No va tenir bona experiència. No.
Això també ho té la ràdio, que de vegades han d'esperar.
Sí, quina és la pregunta, tu?
La Montbernat. No, parlàvem de la calor
i
de si sempre... Veus que ja tenim una edat i que ja heu viscut moltes onades d'aquestes de calor. N'ha fet sempre o és una cosa nova?
Ei, i tant com ara, no. Perquè jo, un temps, feia calor, però no com ara. Pentura un dia feia una xalocada, el mes d'agost, i feia la calor que fa avui. Però cada dia no, saps? I un temps la gent anava tapada. I ara va destapar i fa més calor. I ara hi ha faldes i aquestes coses. El que s'ha de tenir en compte que s'ha de regar quan no fa sol. La gent rega quan fa sol, és un error, això. Tens?
No, i també les persianes tancades tot el dia perquè la casa no se'n posen calenteixi.
Sí, això mateix. I aquesta mania que té la gent d'anar a la plaia no és res, és per fer feina, la mà. Només hi anaven els pescadors i els coïdors d'alga.
Sí, perquè a la vostra època, en el fill petit li solien deixar els terrenys de la vora a la platja i ningú els volia perquè no se podien conrear.
Això mateix. I vam fer un pelotazo. Tot aquell que no servia per res li donaven la mà. I llavors la mà és on més rics. Que t'apareix. Vam fer hoteles.
Canvis de paradigma, l'amo en Bernat.
Jo me'n vaig a la
neta. Heu de partir.
Sí, he de partir. Jo vull... Digues, Nina.
No, que vagi molt bé i anar-te amb el sol.
Sí, anar amb el
sol. Perquè l'on ha fet sempre, és la conclusió.
Sempre ha fet sol, però fa tant de calor. Adiós.
Adéu. I és que juliol no només és conegut per ser un mes estival, també té moltes efemèrides històriques fins i tot abans de que existís el mes de juliol mateix. Gaspar Valero, bon dia. Què ens pot dir sobre aquest tema?
Molt bon vespre, vull dir molt bon dia. Ara s'estava equivocat de tantes generacions enrere i en avant. Efectivament, tal dia com avui, el 371 abans de Crist, l'Eutre, la gran batalla a la guerra de l'Eutre de Tebas contra Esparta, els espartans que van perdre contra el comandant Espaninòmides, que va ser el que es va inventar aquest sistema nou de lluites, de tàctiques, de l'atac, com tots vosaltres sabeu. Alguna pregunta més?
No, Gaspar, m'ha tenut girar, perquè et cert que de tot saps història. No sé si és que no fas respús que documentar-te cada vegada que passeges per una casa, per un carrer, per un poble, és que sempre tens qualque cosona que porta.
Això mateix, aquells camins, aquells paisatges que mos donen cap a les fonts de tramuntana i que mos recorden que tal dia com avui, com ja he insistit, el 371 abans de Crist, hi va haver la batalla de l'Eutre.
Qualque dia, quan venguis, ja si en Noguera o si tornem a coincidir, podràs fer història d'Ivetres.
Exacte.
Que m'interessa moltíssim, Gaspar, que m'ho expliquis una mica la gènesi d'aquesta ràdio televisió pública.
Estaria molt bé i molt bona. Molt bona reflexió has fet, estimant Xisco Nadal. Xisco, que ve de Francisco. Nadal, Nadalis, Natalis, Natalu, que significa nativitat de quan va néixer el sol i el cristianisme celebra el naixement de Crist Jesucrist, nostre senyor. Xisco Nadal.
Que sempre van dir Xisco, no Paco. Que exacte. Paco seria, perquè Sant Francesc era el cap de la seva comunitat, que és Pater Comunitatis.
Pater Comunitatis Recomunitatum.
Molt bé, Gaspar. Moltes gràcies, estimat.
Bona a tots.
Una abraçada. I en el camp, quins cultius podem ja coir? I quins podem parlar amb en Felip Monà, que ell ho té tot per mà. Molt bon dia, estimat.
Molt bones, com estàs? Avui sempre hem de tenir les coses com nosaltres sempre sabem. I és que glosar en aquestes èpoques són coses importants i necessàries. I diguem moltes coses, no he dit res. Ara són dents, precisament, de sembrar ses faves, de sembrar pastanagues, i també, sobretot, de poder fer aquelles coses que nosaltres sabem de... no he dit res, però anem a glosar. Si vols venir, ja vendràs. A sort, a coïm granes, que estens que les coiràs, no seguesc per castany menorari infantil.
T'anava a dir, gloses verdes. En aquesta hora, estimat, no puc perquè...
Exactament.
No m'agradaria ni coses. Tenir problemes per l'horari, l'escenari i perquè na Margassi, la nostra companya de so, i na Maria Antònia Esquina són molt joves per escoltar segons quina cosa verdenca.
Quants joves que poden ser de joves, ué com anam, ué com va, són joves que són tan joves que sempre són joves i que a més no són joves perquè són joves, sinó perquè no havien nascut abans de l'any de la picó.
Ara que parles de joventut, Felip, avui hem fet una enquesta per demanar als nostres oients per ses fruites de temporada, i no te pensis que tothom tenia tan clar no. que ara era temps d'obercot, de cireres, també de prunes...
I no de plàtans i pomes.
Per exemple.
Ara és temps de ses fruites d'estiu, com poden ser els obercocs, o com poden ser també els melons, però de temporada, perquè després hi ha uns altres melons. Ja ho diu la glosa, un bon meló verd sempre serà verd, perquè si és marró no és verd.
Clar. És que la lògica popular tenia això.
Exactament, tot això Felip. I molt més. Moltes gràcies, enhorabona, per aquest meravellós programa. I enhorabona, Xisco, per la gran feina que fas.
No, gràcies a tu, Felip, que a mi m'encanta molt el Huec Quina Fira.
El
Huec com anant jo al Mir cada dijous.
Exacte,
perquè m'agrada
sí.
saber com està la pagesia. Ja saps que el meu ropit és pagès.
Exacte.
I que no mos
sí,
perdem
sí,
cap
sí.
capítol. Però a mi el Huec Quina Fira m'encanta perquè... A mi no m'agraden les multituds.
Exacte.
I troc que això que fa IB3 en la missa dels diumenges sí. i el Huec Quina Fira et servei públic.
És una cosa
perquè
total.
Ja no has de sortir de casa.
Sí, avui tenim també en Antònia. Antònia, com estàs? La Huec Quina Fira, la fira d'IB3.
Avui Quina Fira presentarem també a tot aquell presentador. Alguna vegada heu conegut en Xisco Nadal i d'avui a Huec Quina Fira el tenim en altres.
Moltes gràcies,
Antònia. No sabia qui havia en Antònia, però d'on per fer que me convidaran al Huec Quina Fira? Perquè
sí,
me faria una il·lusió bàrbara, que diria mo mare.
No te preocupis, Xisco, perquè segur que te convidarem.
No, Antònia, que estàs triomfant ara, els dissabtes, en el dissabte directe. Una
Exacte.
Gentada que cada cap de setmana està pendent del vostre programa.
Mai hagués pensat aquest gran èxit. Un dia has de venir, per cert, a l'estudi i te farem una entrevista molt important.
M'agrada, se nota que bona professional, perquè n'Antoni ja està fent producció en directe.
És que és sempre dir... és una cosa...
No, hem de pedar. Res de telefonada després, si no anem a produir-ho
sí,
i ja anem a tancar l'entrevista.
Fa tot, la producció ja ho fa tot, ja ho diu la glosa. Oh, Antoni, que bé que produeixes. Tanta sort que creixes. Si no creixes, no creixes. Antònia, presentes el programa dels dissabtes. No ha arribat, però sona bé.
No, m'encanta. Que bé que produeixes. A partir d'ara, jo vull una camiseta amb aquest eslògan.
Clar que sí.
I res, me queden 3 minutets i sí. crec... Clar, com que jo no som el titular d'aquest dia, en Noguera m'ha deixat apuntat que normalment sol venir una nina, una Laureta.
La Laureta, que també sa mare la deixa per aquí perquè va a escola aquí de vora i sempre entra amb un dinosauri i totes aquestes coses.
Dinosauri o tiranosauri?
No, perquè... tiranosauri. O sigui, dinosauris són tots. Si tiranosauri seria un. Que no saben quin so feia, perquè això és una invenció per les pel·lícules. Però bé, es diu, uau, se fa so, i ja està.
I quin és el so de...
Espera, clar, cara. És que la du ella. Espera, obrim la porta. Laureta.
Ja sabeu aquí. Ai, la Laureta. Hola, Xisco.
Hola, Laureta, com estàs?
Ja te sento a vegades a la ràdio.
Me feia molta il·lusió conèixer-te, perquè m'han dit que ets una nina educadíssima
sí.
i, sobretot, amb molt de coneixement
sí.
d'allò que series món dels dinosaures.
Sí, jo en sé molt. I fins a tal punt que tinc un dinosauri de veres que el duc cada dilluns.
I què li dones per menjar?
Menja pollastres.
Pollastres?
Sí, pollastres, i li tires a la boca i se'l menja. Sí.
I te xerra, no?
No, un poc, jo l'entenc, però només l'entenc jo.
I què te diu, normalment?
Ara el vas veure.
Home, clar. Sí.
Tu que nens?
Maria Antònia.
Maria Antònia.
Jo estic expectant a veure sí. com... Parlau, el dinosaure i la Laureta.
I el rosetó.
Sí.
Ja també som rosetó.
Ja ho veig.
Ara vaig a cercar. Espera. Això són els passos.
No, i trepitja fort.
Ara ja pots saludar. Mira, aquí hi ha en Xisco i la nina rosa de Felanig.
Santanyí.
De Santanyí, és igual, la mateixa.
Ai, no. Laureta,
ai, no.
estimada, estàs sí. creant un conflicte territorial que això és pitjor
Pobreta,
que l'extinció dels dinosaures.
Tot s'oblida.
Aquí ho faig. Mira, el dinosauri, digue-li qualque cosa d'aquests dos. Ja està.
Però l'haurete nosaltres no parlant, tiranosaure.
A mi em fa com a por, Xisco.
A mi també.
I què ha dit?
Ha dit hola.
Ah, hola.
Hola, hola, en tiranosaure, és tota aquesta síl·laba.
Sí, qualsevol cosa.
Sí. I tu, quan va ser que vas aprendre a parlar, tiranosaure?
Un dia que vaig anar a la dragonera, hi havia sergantana, si vaig agafar una, jo vaig a un meu conca, que estaria genètica, i el va mutar, i el va transformar en tiranosaure.
És a dir, que això és com un parc juràssic, però sí. Versió illenca.
Sí, sí, exacte, és una sergantana de la dragonera mutada, que t'apareix.
Però mutada molt ràpidament.
Sí, molt ràpidament.
Perquè normalment passen certes generacions, però tu l'has aconseguit.
Sí.
Perquè tu tens... Quant d'any tens, l'Aureta?
Sí.
Quatre anys. I doncs, en quatre anys ja has aconseguit un tiranosaure. Déu-n'hi-do.
Sí, el me'n puc tornar.
Sí, però a mi m'agradaria...
Que vols dir Déu, tiranosaure?
Que el tiranosaure digui, escoltau, IB3, sempre en tiranosaure.
Sí, escoltau...
Creus que ho sabria fer, l'Aureta?
Ai, escolta'm sempre, si veig que no sé per on dir el tiranosaure.
Sí, com ho faria ell?
Se te tros.
Sí, més o manco, sí, perquè m'hauràs fet una mica com a Pedra Rosetta. Sí. És a dir, m'hauràs fet com a traductora i ha dat una monada. Crec que, com deia Tagore, ningú pot afegir res a un arbre.
No.
Tampoc una verdadera obra d'art, com ha estat aquest so que ha creat aquest tiranosaure. Per tant, nosaltres ho deixem aquí i demà hi tornem. Laureta, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tot. Me'n vaig, que me'n vaig a cercar.
Adéu, i nosaltres tornem demà sense tiranosaure.
IB3 Ràdio, les notícies de la 1:00.